Vinga, arriba un dels moments de la graella del programa per escoltar, absolutament. Per què? Perquè hem trobat una persona que, una cosa que potser podria ser tan farragosa com és la filosofia, i si algú doncs, fa memòria se'n podran recordar de potser del que li costava, doncs això de la crítica de la raó pura o la crítica de la raó pràctica de Kant o Hegel o Nietzsche o Descartes o etcètera, etcètera, doncs ho fa de forma molt amena i, a més, molt amb aplicacions actuals. És aquest espai de filosofia pràctica que compartim amb el filòsof, el David Morías. Molt bon dia, David.
Bon dia, Àlex.
Avui portes un dels prompts, evidentment, del pensament, de la filosofia, de la política, de la ciència, de milions de coses, no? Perquè és una persona difícil de definir precisament per la quantitat de facetes que té la seva personalitat.
Pues jo penso al revés. Penso sí? que és el filòsof més fàcil de definir. Perquè és el filòsof per antonomàcia.
Home, sí. Com a filòsof sí, però feia moltes més coses.
Sí, però al final això és el que és el filòsof. La filosofia és l'amor a la saviesa, al coneixement, i si hi ha algun filòsof en la història de la filosofia que hagi d'alguna manera portat a terme el concepte filòsof al 100%, és Aristòtil. Aristòtil és un filòsof que ha investigat totes les àrees de lo que diríem que és el misteri de la vida, des de la lògica fins a la teoria del coneixement, passant per l'ètica, per la política, per l'antropologia, pel misticisme, per la metafísica. És a dir, Aristòtil és un filòsof que representa el que és el filòsof de veritat, un savi d'amor al coneixement.
És una persona que en la biografia que jo he trobat una frase que m'agrada, que diu que és de les persones més influents en el pensament històric mundial durant 2.000 anys, perquè ell va néixer al segle IV abans de Crist, però entre altres coses a la seva biografia, i ara entrarem només en un dels camps, el que va vinculat a la política, perquè avui el David s'ha immiscuit d'aquest ambient que estem vivint de campanya, va ser deixeble de Plató i va ser instructor o mentor o mestre d'Alexandre Magne.
Vull dir... va estar 20 anys a l'escola, l'Acadèmia de Plató, i mira com són els lligams de la vida i les casualitats, no? Dius, va acabar sent el mestre d'Alejandro Magno, que va ser el gran rei, que va ser al principi de l'era de la globalització. Alejandro Magno ja va unir a les cultures, no? I com va arribar això? Doncs mira, la història és per realment sorprendre's de com un nen, en aquell moment Aristòtil, d'un pare que és metge i d'una mare que també és metgessa, el pare acaba sent el metge d'un dels reis més importants d'aquell llavors de Macedònia, no? El rei Amintas. I amb aquest rei, el seu pare, al ser el metge, doncs Aristòtil viu una infantesa amb ambients molt cults, amb gent de molt nom, i ja li ve des de l'herència i des de l'entorn aquesta estima cap al saber. És un curiós que vol saber sobre la vida, no? I el fet de que el seu pare té relació amb el rei Amintas, anys després, el rei de Macedònia és Filippo, que és el pare d'Alejandro Magno, i Filippo coneix Aristòtil perquè el pare de Filippo era tractat pel pare d'Aristòtil i anys després acaba sent el mestre del seu fill. O sigui que són casualitats de la vida.
I tant que sí. Volies centrar l'atenció tu avui en una de les facetes, com dèiem, d'aquest prom, no?, del pensament històric mundial, com és el seu pensament polític. Ell és l'autor d'aquesta mena de simbologia que s'ha fet dels homo politikon, de que l'home és un home polític. Però per què? Perquè té capacitat de relacionar-se, d'interactuar, precisament, no?, crear vincles amb l'entorn, no?
És molt interessant parlar d'Aristòtil. I jo, quan he tingut l'oportunitat de parlar amb polítics, sobre política, de fer una miqueta filosofia de la política, una de les sorpreses que m'he portat és que molts dels polítics amb els que jo he parlat no tenien coneixement de realment d'on ve el concepte polític, qui va inventar el concepte polític. Al final parlem de política i parlem de polítics, però moltes vegades també és necessari saber d'on surt això, no? El primer home que va parlar de política i de polítics va ser el senyor Aristòtil. Aristòtil va escriure una obra que es deia Política, en la que en diferents capítols parlava sobre els diferents conceptes de la política, el tipus de règim polític que podia ser millor per una ciutat, la justícia, el concepte de l'ètica. En aquesta obra, la política, realment, Aristòtil fa en profunditat una investigació sobre el que és l'home social, sobre el que és l'ètica i sobre com portar una comunitat d'una manera ètica en la que beneficia a tots. Per tant, Aristòtil va ser el primer home que va dir L'home és polític i com a polític ha de representar una sèrie de qüestions. La pregunta és si en els nostres dies, avui, la política i els polítics estan portant a terme el que seria el concepte política i polítics tal com els va inventar el seu creador, que és Aristòtil. No? I estaria bé avui parlar una miqueta de com va néixer la política amb Aristòtil i veure si realment els fonaments de la creació de la política estan avui en dia pues, visibles a la política amb els polítics de la nostra societat. Mm-hmm.
Tira, que mullat.
Sí, sí, no, clar que sí, home.
Clar,
sí,
també tampoc... parlar de polítics en general, o sigui, quan més generalitza un, saps que més injustícia es comet, perquè sota el paraigues de polític hi ha gent de mena molt diversa.
Evidentment, no tothom practica la política de la mateixa manera i no tothom és igual de polític que l'altre. Al final, el que es tracta no és de buscar ni dolents, ni bons, ni culpables, mm-hmm. ni víctimes. El que es tracta és de veure si realment estem portant a terme d'una manera clara, transparent, el que és la política tal com el va inventar el seu creador, que és Aristòtil. Simplement és això. I penso que saber això pot ajudar molts polítics i a la política avui en dia a fer-se menys transparent i a la vegada a ajudar el poble a poder rebre un missatge d'una manera més entenible. No? Mm-hmm. Per començar, Aristòtil, la política la relaciona amb l'ètica. Això és superimportant. És a dir, la paraula política ve de, com tu has dit molt bé, zoon politikon. Zoon politikon vol dir un animal social. Mm-hmm. Aristòtil, igual que la resta de filòsofs, anteriorment ja Plató, es donen compte que l'home té una ètica. Ètica ve de ethos i ethos significa caràcter. Es donen compte, Aristòtil ho veu, que l'home per ser feliç necessita tenir una ètica. És a dir, necessita tenir un tipus de comportament, un tipus de caràcter individualment que el faci feliç. Però després el problema és que els individus que han de tenir un tipus de comportament per ser feliços individualment estan en una polis, que és un conjunt, una comunitat de gent, i la pregunta és com pots fer que la felicitat individual, l'ètica de cadascú, a la vegada sigui també la mateixa amb una comunitat, clar, amb un animal social.
Que reguli les normes de convivència, aquestes coses.
Que som tots nosaltres. Llavors, a partir d'aquí, comença la reflexió filosòfica sobre com podem fer que hi hagi una comunitat feliç comunitàriament, però que a la vegada respecti i pugui establir les necessitats individuals de cada ésser. I a partir d'aquí comença el que és la reflexió sobre la política. Llavors, Aristòtil, el primer que fa, i que és el més important, és que ell... La ètica està literalment relacionada amb la política. No es pot donar política si no hi ha ètica. Perquè la política, que és aconseguir un benestar comunitari, està fet d'homes. I els homes, individualment, tenen un caràcter, una ètica. Per tant, no es pot fer política si no hi ha ètica. La ètica va relacionada directament amb la política.
Però ètica en el sentit del que tu deies, no del que entenem ara per ètica.
La pregunta seria saber què entenem avui per ètica. Perquè l'ètica al final té una definició, no té 50.000. Avui en dia...
Ja, però tu saps que les paraules evolucionen en el seu sentit i que a vegades el sentit actual difereix moltíssim de l'arrel
sí.
que té la paraula, no? Tu deies que ètica és caràcter, no?
Sí, l'ètica és el caràcter, és a dir, quin tipus de caràcter pot tenir un individu per ajudar-lo a ell mateix. La història és que l'ètica i la política van unides per un senzill motiu, perquè pels grecs i per Aristòtil no pot haver-hi una felicitat comunitària si a la vegada no s'estableix una felicitat individual. Mm-hmm. Llavors, no es pot donar una política si primerament no hi ha una ètica individual. I això és superimportant. Per què? Perquè, mira, a l'antiga Grècia i Aristòtil, quan s'havien de triar els polítics, no es podia presentar a cap elecció un polític que no representés ètica a la seva vida. És a dir, per tu poder-te presentar i per poder ser la persona que pugui arribar a tenir la mentalitat o la forma de governar d'una manera ètica per a tots, primer s'ha de donar la ètica a la teva vida. És a dir, les teves paraules s'han de representar en el teu estil de vida. Ningú a l'antiga Grècia...
No paraules, sinó fets, no? Demostrar les coses amb fets.
Ningú a l'antiga Grècia es podia presentar a ser polític si la seva pròpia vida no representava la ètica de les seves paraules. Per tant, aquí hi ha una primera diferència amb la problemàtica avui en dia de la política. Hi ha moltes vegades que veiem que molts polítics paguen per pecadors, però perquè no han fet res, sinó perquè hi ha companys que no hi ha ètica a la seva vida, es presenten a polítics, i llavors, per un grec antic, per Aristòtil, no es podia presentar cap personatge a dirigir una comunitat quan la seva pròpia vida no és l'exemple de lo que ell diu. Ara escoltem, per exemple, un cas molt novedós que està passant a Espanya. Fa poc un militant, crec que és a Galícia, un militant del PSOE, ha muntat una espècie d'organització en la que vol portar el senyor Pedro Sánchez a un judici perquè ell diu que el va votar per una sèrie de coses que va fer, i una d'elles que va dir era que mai pactaria, no? pues amb un altre partit d'esquerra, en aquest cas Podemos, i després de donar-se les eleccions, pues, el PSOE va decidir pues, pactar. No? Llavors ell diu que no hi ha ètica aquí, que l'han mentit, i com l'han mentit, ell ha donat un vot i a la primera l'han mentit, no? Llavors ho vol portar. Això seria un cas extrem, però que parla...
Aquesta mena de contracte social que es crea, no?, entre la promesa d'un polític i la confiança que li dona un ciutadà amb el seu vot.
Veient això, a l'antiga Grècia aquest polític ja no podria exercir de polític. Clar. Per què? Perquè no està complint...
A l'antiga Grècia, al bressol de la democràcia, hi havia una mena d'auditoria de les promeses electorals, també.
Sí, de fet, mira, hi ha una cosa molt concreta. A l'antiga Grècia hi havia una llei que es deia la llei de los Kraton. Los Kraton és la paraula d'on ve l'ostracisme. L'ostracisme és marginar algú, no? Pues los Kraton era una espècie de llei que al final d'any tots els ciutadans havien de triar a tres polítics o persones públiques que havien estat els que havien, d'alguna manera, fet menys cas a les seves paraules, que
sí,
no havien estat ètics.
Complert més el que havien promès.
No havien estat ètics. Pues el poble triava aquests tres, que es deia los Kraton, i els tres eren desterrats d'Atenes i no podien tornar a Atenes fins uns 20, 30 anys. És a dir, que pels grecs l'ètica era bàsica, no es podia fer política si no hi havia ètica. Aquest és un punt importantíssim, no? I després Aristòtiles plantejava quin és el millor govern per poder governar, no? Antigament el senyor Plató pues, havia parlat de molts règims, no? Parlava de la timocràcia, que és el govern dels militars, de l'oligarquia, que és el govern dels poderosos, de la democràcia, que és el govern del poble, o de la tirania, que és el govern del més ambiciós, no? En aquest cas, Plató parlava de la república i deia que només es podia governar amb una república aristocràtica. Aristocràtica ve d'aristos, que és els millors, i per a Plató els millors o els més preparats eren els filòsofs, no? En aquest cas, Aristòtil no diu el mateix. Aristòtil és molt curiós, diu que no hi ha un govern bo, sinó que els governs depenen molt dels contextos i depenen molt de lo que són els entorns i els ambients, no? Aquí és una cosa curiosa, perquè diu que depenent de com és un territori hi ha una millor forma de governar un altre, no? Al final, com Aristòtil li donava molta importància al terme mitjà, per Aristòtil el millor govern és el que dominaria la classe mitjana, que és l'estat més moderat, que seria entre l'oligarquia, que és la tirania d'un, i la democràcia, que és la tirania del poble, és al mig. És a dir, la forma moderada és la millor forma per governar perquè pot satisfer a tots. Aquesta és la seva manera de pensar.
Qui li volia treure pegues al sistema democràtic, que diuen que és el menys imperfecte, diu que la democràcia és la dictadura de la meitat més un.
És una forma de dir-ho, sí.
Però com a mínim hi ha la meitat més un.
És una forma de dir-ho, el que passa que també hem de mirar els contextos diferents de quan es va inventar la política i avui en dia. El que avui en dia fa falta dintre del món de la política, si mirem aquesta visió filosòfica, és que la política tingui més ètica i que els polítics o els que no estan fent bé les coses pues tinguin aquesta ètica individual per poder-li donar una transparència. Perquè avui en dia molta de la reflexió filosòfica sobre la política ve donada per aquesta falta d'ètica entre els polítics i després a l'hora de poder governar. I aquesta falta d'ètica pues és el que fa que avui en dia el poble estigui tan sebrat als polítics. I tornem a lo mateix, hi ha molts polítics que tenen ètica. Però el problema és que els polítics moltes vegades més importants són els que no han tingut ètica. Llavors, si hi ha 500 polítics i només 5 roben, el problema és que els 5 que roben, si són en puestos molt alts, és el que acaba destacant.
L'altre dia fèiem la reflexió una mica en la línia del que estaves dient i hauríem de parlar d'una cosa que tinc moltes ganes que m'expliquis, perquè bueno, només tinc el titular, va ser un gran èxit, només tinc aquest titular i vull que me'l desenvolupis una mica, el tema dels cafès filosòfics,
sí.
Que fa més soroll un que crida que mil que callen. Per tant, fa més soroll un que posa la mà on no ha de tocar, sí, que 100 que no ho fan, sí, o 1.000 que no ho fan, o 10.000 que no ho fan.
Sí, sí, és
així. I malauradament fem la part pel tot i diem tots són iguals, no sé què, allò que et deia que sota aquest paraigues de persona que es dedica a la política hi ha gent de tots els pelatges, igual que en els periodistes, en els filòsofs sí. o en els operadors de so.
Evidentment.
Vull dir que hi ha de tot. Però que crida més l'atenció el que incompleix que no 10.000 que compleixin.
I més en una societat com la d'avui, que es busca el morbo, no?
Ah, aquí està.
I que busquem, busquem
milions
sempre...
milions d'inputs.
Clar. Busquem sempre aquest morbillo per fer que hi hagi aquesta exaltació i que és el que ven, no?, amb un sistema
totalment d'acord.
Consumista a nivell d'informació.
Si et sembla, ampliem, si vols, un altre dia Aristòtil, perquè és una figura que permet, com deien, la seva polièdrica, permet moltes coses, no? Però explica'm, perquè m'han dit que això dels cafès filosòfics, que és una d'aquestes idees que surten a vegades en el David, va ser un èxit absolut.
Bueno, a veure, al final el cafè filosòfic és una forma d'establir filosofia. És a dir, al final tot el que fem és parlar a casa, parlar amb els amics, però moltes vegades, si ho fas de manera comunitària, amb un tema concret, i comences a parlar, comencen a sortir més subtemes, de més subtemes comencen a sortir més subtemes i et dones compte que s'han ramificat tants pensaments que en 2 hores la gent està en un estat de trance, la seva ment s'està ampliant, l'horitzó de la consciència s'està ampliant perquè estàs pensant, estàs fent certes operacions mentals que et porten a ampliar la teva consciència, a tenir una transparència i a poder aprendre un munt de coses. El cafè filosòfic el que busca és reunir gent amb un cafè, en aquest cas és el Zenit Coffee, que és una cafeteria, un coffee de branch d'un amic meu, de l'Adri i de la Rosana, i que d'una manera pues, molt amable ens van obrir les portes i el dissabte passat ho van fer de 6 a 8, el tema era la tecnologia, si ens afecta per a bé o ens ha creat més problemes, imagina't, no? La gent que estava allà, alguns sabien del cafè, altres no, però bueno, van posar un paperet a cada taula amb la pregunta, vaig exposar una mica, vaig explicar que era el cafè filosòfic i a partir d'allà gent de totes les classes, de totes capitals econòmics diferents, però gent molt maca i un nen de 15 anys parlant d'una manera tan profunda, uns xavals que estaven allà que eren futbolistes parlant de la tecnologia com havia afectat. És a dir, don igual d'on ets, don igual la classe social que tens, la professió, perquè quan comences a filosofar i a pensar, tothom es troba a gust, perquè està fent el que deia Aristòtil. Aristòtil deia que la millor ètica per un individu és fer el que estàs destinat com a natura, no? I per Aristòtil l'home pot satisfer la seva natura quan pensa, quan reflexiona, perquè és curiós per saber l'entorn que l'envolta, no? I l'altre dia veies a gent que no tenia ni idea del que era un cafè filosòfic, que estaven reflexionant, filosofant, i se'n van anar molts amb unes idees que li van ajudar a poder entendre moltes coses. I a la vegada que va ser un ambient molt xulo. De fet, veient que es va animar tanta gent i que la gent va estar tan contenta, el primer que la gent demanava era que això s'havia de fer moltes més vegades. Mm-hmm. Per què? Perquè estaven trobant solucions i s'estaven sentint feliços de reflexionar i de filosofar. Per tant, el cafè filosòfic, com moltes vegades dic, és quasi una obligació moral perquè la societat fa aquesta demanda, no? Llavors, continuarem fent cafès filosòfics.
Ja anirem, tu ens ho fas saber i nosaltres ho anem anunciant a l'agenda del programa.
Pues serà un plaer, serà un plaer.
Igual que anunciem dues coses que estan per venir. Una d'aquí clavat una setmana a Sant Julià de Lòria, una xerrada del David sobre autoestima i bullying.
Pues sí, una xerrada li he de donar les classes al comú de Sant Julià, en aquest cas a la Lídia, que és la responsable de la part de joventut. Pues, dintre d'aquest marc de xerrades em van plantejar fer una xerrada sobre un tema important i vaig triar amb la Lídia pues, l'autoestima i el bullying. No? Llavors, el que es vulgui apropar, dimarts vinent al comú de Sant Julià...
El pues, propi comú? El...
Exactament, és la sala que està dintre de la part de joventut.
Molt bé.
Vale? De fet, aquests dies el comú anirà anunciant-lo.
Ja ho direm, ja ho direm.
I és de portes obertes a tothom, tant de bo que vinguin pares, perquè a part de parlar d'autoestima pels nens, també se li parlarà de les eines que poden tenir els pares per liderar i per fer que els fills siguin líders de la seva pròpia autoestima. Perquè al final hem de recordar que el bullying és una falta d'autoestima en la que tu acabes sent, pues... algo fàcil pels que són agressius i van contra tu. És una forma d'ocupar un espai a través de la violència verbal i violència física. Llavors, es necessiten nens amb lideratge i amb autosuficiència per poder evitar que en aquestes reflexions hi hagi aquest conflicte, perquè els que també fan mal pues, també estan malament per dintre. Treuen la ràbia i l'acaben pagant els més dèbils. No? I hem de fer una societat amb autoestima a tots.
I no és l'única que té programada perquè el dia 17... O sigui, el dia 11 és dimecres de la setmana que ve i el dia 17 és dimarts, no de la que ve, sinó de l'altra, a l'Anyós Parc, l'esport com a metàfora de vida.
Sí, també donar-li...
Molt interessant.
Sí, donar-li les gràcies també a Anyós Parc, a la Sandra, que em van proposar fer una xerrada i que em van donar la llibertat de triar el tema, i serà un tema molt xulo, perquè parlarem de l'esport com una metàfora de vida, parlarem filosòficament de lo que significa l'esport i donarem eines per a que des de l'esport avui en dia tinguem també pues, un fonament filosòfic a l'hora de poder mostrar la nostra vida.
I ens queden 10 segons, però t'ho dic, evidentment a les xarxes estàs molt actiu també, eh?
Doncs sí, lo de sempre, no? Al final vivim en una societat que la informació va a una velocitat tan ràpida.
On és el millor lloc per trobar-te? Instagram?
Instagram, sí, Instagram i Facebook.
Com et troben?
Pues a través de David Múries Filòsof.
David Múries Filòsof, que és el mateix perfil,
sí,
de Facebook.
I a partir d'aquí està tota la informació, vídeos, i la gent pues, pot trobar eines també.
Molt bé, gràcies, David.
A tu, Àlex, com sempre.